Doncs avui comencem dient que és el Dia Internacional del Síndrome d'Asperger. T'ha triat avui, 18 de febrer, en honor a l'aniversari del seu descobridor, el psiquiatre austríac Hans Asperger. Per tant, avui és el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. I jo sóc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I comencem dient que estem a les portes d'un nou cap de setmana, que avui és divendres, 18 de febrer, i que a hores d'ara estem a 16 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit connectarem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, amb el meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, per parlar doncs d'aquests dos dies que hem tingut ahir i avui de pujada de temperatures, però del que sembla que ve demà. Que ve pluja, que benvinguda sigui, però, clar, cau en cap de setmana. És que no plou mai a gust de tothom, les coses són així. En fi, que també farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem de música en viu i en directe amb l'Andrés Rodríguez, que és el redactor en cap del diari La Mañana. Parlarem de llibres a Llibrera, amb la Anabel Ramos, amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlarem de cinema, el divendres de cine, amb la Laura González. I a partir de dos quarts de dues i escaig, l'Espai Groc, la nostra tertúlia, on parlem doncs de la resta de propostes del món de les arts escèniques. Des d'ara fins a les dues, et parlem des de COPE Lleida. Però ara el tema meteorològic, que aquest és el gran tema, sempre és el gran tema. És una d'aquelles informacions que ens agrada saber. I com que vivim al món de la immediatesa, doncs estem, sobretot els qui ho patiu més, doncs amb els mòbils mirant a veure si canvia la previsió per d'aquí mitja hora, si hi haurà mig grau més o menys. Tampoc és bo, prendre's la vida així, us ho dic de debò, tampoc és bo, però jo no sóc ningú per donar-te consells en aquest aspecte. Armando Álvarez, què tal?
Hola.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ens hem de prendre la vida una mica més amb calma, que ho volem tot molt ràpid, immediat.
Sí, estem molt a sobre de tot, pues, d'alta baixa, de qualsevol situació, ja sigui de la salut com també del temps, pues, ens afecta psicològicament.
És veritat. Bueno, el que sí que és veritat és que estem a 16 graus, a hores d'ara,
sí.
I que avui encara serà un dia amb temperatura moderada tirant a alta.
Avui, pues, molt alta per ser febrer, tenint en compte que la mitjana de màximes al febrer pues, hauria de ser 11-12 graus i ara tenim 16. I espera't que aquesta tarda pues, en totes les capitals de comarca superarien els 20 graus, excepte Vielha, que es quedarien 18, i podrien arribar com a màxim a 23 al Segrià. Alguna podria fregar el 24. El rècord de febrer està en 23,4, un rècord de 82 anys, és a dir, que estan molt a prop d'un màxim històric de temperatura per un mes de febrer.
Sí, sí.
Tot això en domini del sol, i avui sense vent, o vent molt poc, molt fluixet, podria augmentar una mica la tarda, perquè augmenta la temperatura a l'hivern, ha d'haver una mica de vent de ponent.
Sí.
Si no, no hi ha manera...
No, jo, això m'ho vas ensenyar l'any passat, sí. I ho observo sempre, i a més puja molt la temperatura i la sensació tèrmica.
Sí, el que passa és que si fa molt vent, pues fa molt canosa i no gaudim. Però ahir que van arribar 22 i van estar 4 o 5 hores per damunt de 20 graus, pues era molt agradable, era un ambient molt tibi, molt guai.
Vale.
Per aquestes dates, el que passa que tampoc plou. I demà...
Ara anem. I què passa demà, Armando?
No, demà passa un sistema frontal poc important, però amb tan poca importància des del punt de vista meteorològic, seria molt important en quant a la sensació de les persones.
Ja.
Perquè passarem d'un dia assolellat a un dia ennuvolat. Passarem d'unes temperatures que dividiran per dos les màximes. Si avui tenim 22-23, dividit per dos, les màximes per demà estan previstes entre 9 i 11 graus. Imagina't tu. Les màximes, les mínimes no, perquè no baixaran tant, no arribarà a glaçar perquè estarà ennuvolat. I les pluies seran d'aquestes que fan més nosa i no deixen res. Podrien ser pluïgins, dispersos, pluies intermitents, ara no, fins i tot algun indret no plourà. Estan previst entre mig litre i com a màxim 5 litres. I només seria el Pirineu i a la cara nord on podria registrar-se unes precipitacions més abundants.
Ja.
A la cara nord, també a la cara sud, però no tant. La cota de neu se desploma, podria baixar dels 1.000 metres a la cara nord, dels 1.200-1.300 a la cara sud, però no massa, poca cosa. I una, diem, amb poca visibilitat, sobretot a cotes altes. Al final del dissabte ja s'obririen clarianes, però donar pas a un diumenge assolellat, però a una matinal freda, amb gelades, entre 0 i 5 sota 0, per un dia assolellat que arribarien als 16 graus que tenim ara, seria la màxima de diumenge.
Bueno.
És a dir, que tenim avui càlid, demà fredot, passat demà entre fred i temperat, i la setmana següent, almenys els tres primers dies, serien assolellats, i ni tan poc, ni molt, ni poc,
bueno.
Sinó les temperatures agradables d'entre 15 i 20 graus, les màximes de dilluns, dimarts, dimecres.
Queda clar. Armando, dimarts tornem a posar fil a l'agulla, a veure què ens expliques.
D'acord.
Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
He parlat amb l'Armando Álvarez, ara busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlant de successos, ahir t'explicava que a la matinada d'ahir hi va haver un accident, un incendi en un edifici del carrer Sant Ruf. Doncs ara resulta que la Guàrdia Urbana ja ha detingut un home d'uns 40 anys acusat de provocar el foc. El bloc de pisos, el número 9 del carrer Sant Ruf, que va obligar a desallotjar una trentena de veïns d'aquest edifici i dels dos limítrofs. A més, una dona va resultar ferida lleu per intoxicació de fum. Pel que sembla, l'home hauria calat foc en un dels habitatges de la part superior de l'edifici, sota coberta, on molts dels pisos estan ocupats amb K. Ocupats amb K. Es tractaria d'una revenja per un aldarull previ i va ser arrestat quan el van identificar caminant per la WL11. Seria un home de 40 anys el que va provocar l'incendi. Déu-n'hi-do, l'enrenou, perquè bona part de l'edifici ha quedat afectada. Els Mossos d'Esquadra ahir van estar al matí fent un control de trànsit a la AP2, a l'alçada de Sudanell, i van haver de denunciar 30 conductors per incomplir la normativa de transport de mercaderies. O sigui, el que paraven era camions, per entendre'ns. En total s'han aturat 48 vehicles. I dels 48 a 30, la majoria de les infraccions que estaven detectades estaven relacionades amb la manipulació del tacògraf. 30 de 48. Tots tenien excés d'hores de conducció i, a més, incomplien les hores de descans obligatori. 30 de 48 agafats a l'atzar, eh? O sigui que el tant per cent és altíssim, enorme, diria jo, enorme. I a més és perillós, al final circulen per la mateixa via on pots anar tu o jo, i el cos humà té un límit. Quan ens cansem perdem reflexos, per molt que diguem, no, tranquil, que jo vaig bé, que aquesta frase l'hem escoltat, em fa ràbia. No, tranquil, que jo vaig bé. Com la gent que veu parell de copes, no, que jo controlo, que jo... No. El cos té un límit. I encara que et sembli que et va bé, que vas bé, que això ens ha passat a tots, a mi el primer, no anem bé, ni anem igual, ni tenim els mateixos reflexos, ni la velocitat de resposta és la mateixa. I si tens un problema amb un tràiler, amb una autovia o amb una carretera, doncs les conseqüències poden arribar a ser molt més perjudicials per a uns tercers que si vas en bicicleta per un camí de la muntanya. Per això se'ls anomena professionals de la conducció, i per això em sembla que són infraccions molt greus. No per ells només, sinó per la resta que circulem. Per la resta també, eh? Marxem cap al territori i seguim a voltes amb els Jocs Olímpics aquests, que encara ni s'han presentat, ni s'ha presentat la candidatura, ni ens han presentat un projecte que el puguem llegir i dir què ens sembla. Però seguim parlant de Jocs Olímpics, perquè ara la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha afirmat que es nega a demonitzar el turisme pel pes que té aquest sector en l'economia i que, en aquest sentit, ha defensat les polítiques que s'estan duent a terme per fer-lo sostenible. Tot plegat ho ha dit en resposta a les preguntes de diversos grups parlamentaris durant la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals a la Cambra Catalana per explicar la situació de la Vall d'Aran, i ha demanat no vincular el turisme amb la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. De fet, la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha defensat un procés participatiu i no una consulta on la que es pregunti Jocs Olímpics sí o Jocs Olímpics no.
Nosaltres no ens neguem a parlar amb la gent. El que plantegem és no una consulta Jocs Olímpics sí, Jocs Olímpics no, perquè a més és una qüestió que el propi Comitè Olímpic Internacional no accepta. No? El que plantegem és, parlem de model de territori, parlem-ne amb la ciutadania, proposem un pla de participació, això és el que el Consell vol fer, un pla de participació, on parlem de quina Vall d'Aran, en aquest cas, volem tenir el 2030. I això implica quin paper han de tenir els Jocs en aquest model.
Per la seva part, més de 150 investigadors d'universitats i centres de recerca catalans han signat un manifest en què rebutgen la proposta per a uns eventuals Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu 2030, aquests de Pirineu-Barcelona 2030. En el manifest aporten dades científiques i bibliografia i conclouen que una eventual candidatura és inacceptable en el context actual de crisi sistèmica, climàtica, energètica, sociosanitària i econòmica. Ens ho explica la Federica Ravera, que és investigadora del Departament de Geografia de la Universitat de Girona.
Els Jocs Olímpics, i especialment els Jocs Olímpics d'hivern també, els estudis demostren que són esdeveniments que no tenen un impacte positiu en les economies regionals.
Si tu imagina't, si al final no tenen l'impacte econòmic, doncs malament anem, perquè al final, si rebusques molt, és per l'únic que es fan. Perquè deixi impacte econòmic, perdó. Si al final resulta que els estudis diuen que tampoc ho fa, doncs malament anem. Anem directes cap a la ciutat de Lleida perquè l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, recuperarà la presencialitat aquest 2022 i se celebrarà del 3 al 6 de març a Lleida amb projeccions de cinema d'animació, conferències, tallers i activitats paral·leles. L'organització ha triat com a tema central la força de la imaginació i ens ho explica la directora, la Carolina López.
Si hi ha un lloc on aquesta imaginació pot fructificar d'una manera molt evident és el cinema en general i en particular l'animació, que on es creen mons del no-re i gràcies a aquesta força de la imaginació podem mostrar mons que d'altra manera no existirien.
I dos coses més abans de parlar amb l'André Rodríguez. Una, les dades de salut, i és que els hospitals de la província de Lleida tenen ingressats a hores d'ara 120 persones amb Covid-19. Segons comunica Salut, són 5 menys que ahir i 25 menys que fa una setmana. La xifra de malalts crítics també baixa en un i se situa en 9. I no s'ha comunicat cap defunció més, per tant es manté en una xifra altíssima de 1.022 persones. S'han notificat 387 positius en les darreres 24 hores. I amb la notícia econòmica del dia, doncs mira, que t'explico que Lleida és la província catalana amb els habitatges amb un preu de venda mitjà més barat de Catalunya a l'any 2021. 195.663 euros, un 5,7% menys que l'any anterior i al mateix temps amb una superfície més gran, 87,1 metres quadrats. Tot això són promitjos i respecte al 2020. En cap moment tampoc es parla del nivell de vida de Lleida. És respecte a la resta de Catalunya, però el nivell de vida doncs també és inferior.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí, que marxem cap al diari La Mañana. I ho fem per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez, que cada divendres ens porta el Melo Malo de Viva Veu aquí a Cope Lleida. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea. Y me ha gustado eso del redactor en crack.
En crack. En cap. Andrés Rodríguez y redactor en crack.
Es muy buena, me la apunto.
Esta. Venga, a ver si me vas a sacar en un Melo Malo, que te conozco.
Pues no sería la primera vez.
No sería la primera vez, tienes toda la razón. Bueno, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pinta bien el fin de semana o no?
Bueno, se van sumando las salas de conciertos. Mira, la sala Manolita ya mañana sábado vuelve a los conciertos y tiene a las 9:30 por 15 euros a Rufus T. Firefly, que bueno, que es un nombre que tomaron de los del Grucho Mars.
Ah, vale.
Pero es una gran banda que está dentro de la gira de mi cerveza favorita, que es la San Miguel, Bombilla, y está liderado por Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro, que es la batería, que es curiosamente, pero es una banda que tira mucho por el, dice que el soul tiene una energía que no tiene ni el pop ni el rock. porque irradia alegría y eso está ahí. Está muy bien esta gente, ¿eh? Son muy recomendados, muy recomendables. Pero hay más cosas, porque de todo tiene que haber en la viña, de la música. Porque los amigos del Hard de Reír, que bueno, que cada vez me gusta más a mí también, el saxofonista Tony Solá va en cuarteto al Antares Jazz, pero esto será esta noche a las 10:30 con taquilla inversa, ya sabéis que en el Antares es taquilla inversa, y estará acompañado por el pianista Gerard Nieto, el contrabajista preferido nuestro, que es el leridano Ignasi González, y el baterista Xavi Hinojosa. Presentará la parte más cálida del jazz, con influencias de blues, swing y todo esto, la bossa nova, pero todo con gran energía y la elegancia que le caracteriza. Los amantes de las bandas tributo, de las cuales vamos a hablar luego en el Melómalo, pues tienen la celebración del 17 aniversario de la Boite, tienen una cita esta noche con a las 9:30 por 12 euros con dos bandas, que son el Últim Segell, que es de la banda tributo de Sant Traït, y Malparits, que es banda tributo de Sopa de Cabra. Y luego pues nos vamos al Café del Teatre. ¿Qué pasa? Bueno, ya que estamos en la Boite, no olvidemos de que mañana hay doble bolo también, pero mañana es cañero, con punk rock a tope, con su versión X y Sucio 13. En taquilla valdrán 15 euros, si la compran hoy les costará 12 euros, empezará a las 9:30. Y así nos vamos pues al Café del Teatre, que sigue este fin de semana y esta noche a las 10 por 12 euros, la compañía Le Amok estrena Lázaro, que es una adaptación libre a ritmo de rap y danzas urbanas del clásico de la literatura española, El Lazarillo de Tormes.
Bueno,
que esto, bueno, interesante.
Oye, sí. Estamos teniendo una agenda interesante, ¿eh? Me estás explicando una agenda de música interesante, ya me empieza a recordar los tiempos prepandemia, ¿eh?
Sí, hace ya un par de años, sí, empieza a recordar la cosa.
Sí, sí.
Seguimos en el Café del Teatre, que el sábado a las 10 por 12 anticipada 15 en taquilla, en colaboración con Ponen Rots, acercarán a Lleida a Soweto. Soweto es una gran banda que va a incluir temas propios y versiones de la mítica banda Tux and the Maytals, a la que rinden un especial homenaje. Y el domingo a las 8:30 por 12 y 15 euros queda reservado para el octeto Telehuahuachi Kililin. Que a mí cuando son estos nombres raros, digo, muchas veces te llevas alguna sorpresa. Ya te lo digo yo bien.
Pues si nombres raros son la mitad. Si es que ya te digo que tenemos que hacer un especial de nombres raros en el mundo de la música. Sí. Es que, ojo, claro.
Y bueno, y Pinut, que es una banda de aquí de Lleida,
sí,
que con sede en Alcoletxe, acaban de sacar su segundo EP, que se consolidan como pop rock mestizo, se titula Metamorfosi. Y precisamente este sábado hacen el disco saldrá la semana que viene, pero este sábado hacen una presentación en directo en la sala del Centre de Arbeca.
Bueno, pop rock mestizo.
Pop rock mestizo.
Muchas cosas hay aquí. O haces es que pop, o haces rock, o bueno, no sé, yo es que...
O haces poco rock.
¿Me entiendes? No lo critico, por favor, solo sí, faltaría, bueno. Pero hay veces yo, que y a ti también te ha pasado, porque cuando vienen aquí, van a la mañana también, entrevistas grupos que te dicen, bueno, sí, hacemos pop, rock, mestizo, con influencias de no sé qué, y un poco de jazz, y funk, y no... Joder, tío, a ver, no sé, a veces es mejor centrarse en un estilo y punto, ¿no?
Bueno, sí, que hagan música y ya está. Pero es que con decirte de que eran 8 y ahora son 9, pues fíjate si hay mestizaje por medio.
No, oye, que puede ser, que ahora lo estoy diciendo sin escucharlos, que igual sí que hay temas tan diferentes entre sí. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que cuando me gusta un grupo, si cambian de estilo, a veces no voy con el cambio. O sea...
Pues a mí, yo la verdad, con sus majestades los Rolling Stones, mira que se han adaptado a los tiempos y siempre me han gustado.
Pues a mí me cuesta a veces, ¿eh? Tienen que estar muy bien pensados los cambios, ¿eh?
Bueno, sus majestades, ahí tienes un ejemplo.
Ya, pero es que me estás hablando de los que están ahí arriba de todo,
de los dioses.
Claro, vamos, por eso te digo. Te hablo de cosas más terrenales, pero bueno.
Más terrenales, pues los Metallica también han hecho alguna cosilla.
Hombre, que los Metallica terrenales poco tampoco también, ¿eh?
Pero bueno, pero les he pillado así aquello del Load, Reload, que yo que sé, que no nos vino demasiado
bien. Ah, ¿ves? Bueno, como no te gustó.
No, bueno, y va. El Saint Angels menos, pero bueno, con el tiempo...
Ahora que afecta, no nos oyen. Bueno. Venga, exacto. Va, ja heu vist, que hi ha moltes propostes de música en viu que s'hi ha d'anar, escolta, que s'hi pot anar amb mascareta si teniu... amb mascareta i punt, que es pot gaudir també de la música, només faltaria. Bueno, Andrés, como decía al principio, vamos a escuchar el Melómalo, a ver qué nos has preparado para esta semana.
Las bandas tributo llevan décadas rindiendo homenaje a los grandes cantantes y grupos. La aceptación por parte del público suele ser bastante óptima y en este sentido la demarcación de Lleida siempre ha contado con una generosa programación de este tipo de conciertos en los últimos años. La historia comenzó con los llamados grupos clones, empeñados en imitar hasta el último detalle a los artistas agasajados, pero luego derivó en esos reconocimientos musicales que personalmente he llegado a criticar en más de una ocasión, cuando los tiempos musicales atravesaban tiempos de bonanza. Siempre defendí más la creatividad que la copia, pero de todo tiene que haber en la viña musical. En estos días de recatado retorno a cierta normalidad, que nunca volverá a ser como antes, hay un gran listado de bandas tributo programados por estos lares. Sin ir más lejos, hoy viernes, el 17 aniversario de La Boite, tiene previsto un doble bolo con L'Ultim Segell, que rememora a los añorados Sang Traït, y Malparits, que hacen lo propio con Sopa de Cabra. En este mismo cartel de cumpletacos, el día 25 le tocará el turno a Hey Bulldogs, con su respetuoso tributo a The Beatles, que a mi opinión ha entrado con calzador para esta sala. La sala Manolita no se queda atrás, y ya tiene confirmados un tributo a los U2 para el 29 de abril, y otro a Héroes del Silencio el 27 de mayo. Los defensores de este tipo de propuestas afirman que de este modo se tiene acceso a esas canciones en directo de grupos que ya han pasado a la historia o incluso de esos otros a los que no se tiene acceso por las causas que sean. En este sentido, soy más partidario de que cada banda haga sus canciones y que en el repertorio incluyan alguna versión de sus favoritos. En este sentido, uno de los ejemplos más recientes lo encontramos con el último disco de Medina Zahara, Llegó el Día, en el que recuerdan a sus colegas de Triana interpretando sus grandes éxitos de forma muy digna, aunque no es lo mismo. De las pocas bandas tributo a las que he elogiado ha sido a Casino Montreux, por su excelente despliegue del universo purpliano de Deep Purple. Pero también hay otra que triunfa con pleno merecimiento y que la semana próxima regresa al Café del Teatre de la mano de Ace of Spades Producciones. Me estoy refiriendo al último tributo, con el cantante Luis Sánchez y el guitarrista Javier González al frente de un elenco de músicos haciendo verdaderas virguerías con las inolvidables canciones del último de la fila. Este proyecto, que nació en 2007 y por estos contornos han llegado a agotar las entradas de muchos de sus bolos, es admirable porque también cuenta con su propio álbum, La Más Pura Necesidad. Esa que tenemos ahora más que nunca por la música en vivo, aunque sea con bandas tributo. Oh yeah.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Donde se ponga el original, oye, cuando no es posible, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay grupos tributos muy buenos, ¿eh? Por cierto, con muy sí, buenos músicos, ¿eh? Pero oye, yo entre ver un clon de U2 y ver a U2 o un clon de los Stones y ver a Mick Jagger, pues ¿qué quieres que te diga? Me quedo con el original, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja anem camí cap a la una de la tarda, ja saps que els divendres, des de ja fa unes quantes... Bueno, des d'aquest 2022, cada setmana aquí obrim el nostre llibre. Llibres, no llibre, no, els nostres llibres. Això ho fem guiats per la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Ja sabeu, els que sou fidels i escolteu aquest espai, que l'Anabel és bibliotecària, però a més és recomanadora de llibres, que a part de que ja en sap un munt, s'està formant encara una mica més per tot el tema de recomanar, perquè suposo que... Bueno, ara, un incís de 10 segons, Anabel, però hi ha una mica de psicologia i saber entendre les persones per recomanar-li un llibre, no?
Sí, el bàsic és escoltar. El bàsic és escoltar el que la gent te demana i està molt atent, no? Està molt atenta a lo que volen, als desitjos, al que han llegit. Vull dir, fer unes preguntes com a clau i saber descobrir què és el que pots llegir, tant.
Bueno. I a més, l'Anabel, que jo li vaig batejar... Clar, ara t'hauràs de tornar a fer les targes de visita, Anabel. Claro. Clar, bibliotecària, recomanadora i estiradora de fils. Ja sabeu que...
Sí,
bueno, això d'estiradora de fils és una cosa en broma que tenim amb l'Anabel, però té tot el sentit del món. Al final, l'Anabel és inquieta, és curiosa, li agrada buscar aquelles històries i estirar fils. Quan diem estirar fils vol dir, escolta, m'ha caigut a les mans un llibre que m'ha agradat, anem a veure què ha fet aquesta autora o aquest autor abans, no? Bueno, doncs anar estirant el fil i pots trobar joies que no perquè no siguin conegudes no vol dir que no ho siguin, eh? Que això a vegades està ple de joies desconegudes, per entendre'ns.
Sí. Vull dir, no, jo penso que hem de reivindicar molt les coses, les no novetats.
Correcte.
Que moltes vegades venim a la biblioteca o anem a la llibreria i volem la novetat o que volem llegir l'últim llibre que ha escrit tal autor o autora. Doncs tirem una mica més enrere perquè hi ha moltíssims llibres publicats i no podrem abastir mai llegir-nos-los tots.
Estic d'acord.
Però tirem enrere una mica, que sempre s'escapen coses.
Deixeu-me que us recordi el nostre número de WhatsApp on ens pots enviar missatges de veu o de text, el 664-526-180. 664-526-180. El Jesús és un oient que ens va enviar una proposta, però va anar directe, em va enviar una proposta, digue-li a l'Anabel, no, em va posar, proposta per l'Anabel a l'espai de llibrera. Primer, m'agrada molt l'espai, segon, tinc una proposta. Dic, bueno, bé, jo li faia arribar a l'Anabel i a veure què em diu. I l'Anabel, pues, com a bona curiosa i amb ganes de descobrir coses noves, bueno, descobrir coses noves, d'ensenyar-les, doncs va dir que sí i tant. La proposta és la següent, llibre de novel·la fictícia o històrica on la trama principal passi parcialment o íntegrament a comarques lleidatanes. Mm-hmm. Aquesta és la proposta, Anabel, com ho veus?
Doncs ho veig meravellosament, perquè tenim moltíssima quantitat de llibres.
Imagina't.
Que passen a Lleida i per escriptors i escriptores de Lleida i de fora de Lleida també.
Doncs ja ho veieu. O sigui, la típica novel·la que passa als carrers de Broadway de Nova York, doncs sí, és molt bonica, però escolta, i per què no als carrers de la ciutat de Lleida o al Prepirineu de la província de Lleida? Doncs n'hi ha, eh? L'Anabel diu que n'hi ha i us farem propostes. De totes maneres, vosaltres això, la Biblioteca Pública de Lleida, ho teniu ben acotat, ho teniu en un lloc on ho podem trobar tot.
Sí, a la segona planta de la Biblioteca Pública de Lleida tenim la sala local, que és la que recull tota la producció que es fa editorial aquí a Lleida. Tot el que s'edita aquí a Lleida, tot el que parla de Lleida i tot el que s'ha escrit per autores i autors lleidatans.
Sí, hi ha la sala local, es diu així.
Sí, a la sala local, sí. I recull tot el que es publica a Lleida, ho podeu trobar aquí. Hi ha llibres prestables, hi ha llibres que no ho són, doncs perquè són, com a col·lecció local, és un fons que hem de cuidar bé, és un fons com a patrimonial. I la resta, però la resta de llibres, de novel·la, de història, de cuina, fins i tot, i de rutes turístiques, ho podeu trobar aquí. I especialment la novel·la que tenim moltíssims autors i autores lleidatans, que escriuen moltíssim,
doncs,
i molt bé.
Fes-nos propostes, Anabel.
Doncs mira, us vull recomanar que si entreu a la pàgina web de la Biblioteca Pública de Lleida, trobareu a la col·lecció digital una guia de lectura on us fem una llista bastant extensa de novel·les on la ciutat de Lleida és present, no? Uh-huh. Tenim moltíssim, des de la Montse San Juan, moltíssimes escriptores, la Montse San Juan, la Marta Alós, el Pep Coll, Francesc Puigpelat, i tots ells parlen de Lleida a les seves novel·les. Trobem aquests espais, no? Que a més a més fa molta gràcia perquè es podem reconèixer, la presó uh-huh. de Lleida, la universitat, l'estació de tren,
els carrers, no? Per això ho deia.
Parlen sobre els carrers que nosaltres coneixem i que caminem, uh-huh. i està molt bé, és com veure una pel·lícula, però que passa a casa.
No, per això ho deia, que és molt bonic, sí. Sí. Una novel·la ambientada a Londres, a l'hivern, amb boira, el pont aquell, el Big Ben... Vale, que sí, que està molt bonic, sí. Però clar, quan et diuen, jo què sé, entrava Lleida pel pont vell i davant mm-hmm. tinc l'arc amb Indivi Limandoni sí. i allí va haver un crim... Escolta, sí. mira, no sé, com que ho coneixes, doncs també ho agafes amb un altre, amb més ganes, no?
Sí, i tant.
Bueno...
I tant.
Vinga, va, doncs tres propostes.
Començo. La primera proposta és de la Ramona Soler, que va debutar a la literatura amb un llibre que es diu Quaderns. Ella publica els seus llibres a Llibres del Delicte, que és una editorial que publica llibres de novel·la negra, perquè us estic recomanant ara mateix una novel·la negra.
A veure.
Ramona Soler va néixer al Fes, viu aquí a la comarca del Segrià, i és una assídua usuària de la Biblioteca Pública de Lleida i, a més a més, porta un grup de lectura aquí a la Biblioteca Pública sobre novel·la negra, també. Sí, la Ramona Soler. I ha escrit moltíssims llibres ja, novel·la negra, tot, novel·la policíaca, i aquest, amb Quaderns, va ser el que va debutar, ella. D'alguna manera sempre ha estat lligada a la literatura, ella, pel que passa que es va decidir ja a publicar, i va publicar aquest, Quaderns. Què passa, Quaderns? És un thriller angoixant i excitant, eh? Vull dir, com a molt... Te manté en tensió durant tota la
novel·la. Però es titula així, Quaderns.
Quaderns. Uh-huh. Quaderns arrenca amb unes nenes que viuen en un poble molt petit de la comarca del Segrià, de Lleida, i que van anotant en uns quaderns tot el que va passant al poble, tot el que els sembla divertit, curiós, i tot ho van apuntant. Fins que aquests quaderns arriben a les mans dels adults, no? Que descobreixen que aquests quaderns estan donant moltes pistes de coses que passen al poble. Mm. Elles ho fan d'una manera així com a molt innocent i com si fos un joc, però estan descrivint unes situacions que no són normals, molt misterioses, i que poden crear molts problemes. Uh-huh. Així comença.
Bueno, pues...
Què trobem? Pues trobem la vida del poble, no? Què trobem amb aquesta novel·la? Trobem la vida del poble, que a vegades sembla molt idírica, que a vegades no ho és tant, que passen coses clandestines i...
Bueno, és novel·la negra, coses. És novel·la negra.
Sí, és novel·la negra, sí, sí. És novel·la negra. Poden passar coses misterioses i... interessants. Ella ha escrit moltíssims més. Ara l'últim que té se diu Bisturí, i ara està a punt de treure un altre. Uh-huh. L'anterior se diu Bisturí, que és novel·la policíaca que comença també amb un assassinat, i aquest està ambientat no a Lleida Ciutat, aquest de Quadern no està ambientat a Lleida Ciutat, però està en un poble uh-huh. de Lleida.
Bueno, doncs vinga, primera proposta, Quaderns, de la Ramona Soler.
Quaderns, de la Ramona Soler. Ara te porto un altre que es diu Entallar els trenes.
Com?
Em tallaré les trenes, de la Maria Alba Revés. La Maria Alba Revés, aquesta també és la seva primera novel·la, Em tallaré les trenes. Aquesta novel·la està ambientada als anys 60, està editada per Pagès, per Editorial Pagès, l'any 2017. De què parla Em tallaré les trenes? Doncs del canvi de vida que suposa anar d'un poble de la muntanya, als anys 60, a la ciutat a treballar. En aquest cas, la ciutat és Lleida. És una noia jove, d'uns 16-17 anys, que va a Lleida a treballar, entra a servir a casa d'una família benestant, i és una mica el despertar, no?, aquest a la maduresa, una mica forçada per les circumstàncies que ella s'acaba trobant. És un llibre que és molt bonic, a mi m'agrada moltíssim. És la seva primera novel·la, Maria Alba després ha escrit més llibres. També és una usuària molt, molt assídua aquí a la biblioteca. I és un llibre molt bonic. A més, amb aquest llibre, que passa, aquest sí que passa a Lleida, descobrim carrers. I és molt interessant per la gent que té ja una edat, reconèixer les botigues que hi havia al carrer
també,
Major.
També tens raó, que ja no hi són algunes.
Que ja no hi són, exactament. Bueno, està molt bé. És una història molt bonica, molt tendra, una mica dura també, perquè clar, és el despertar, no?, a l'edat madura d'una nena jove que sempre està molt protegida per la seva família i que de sobte s'arriba, que, bueno, es troba a Lleida i amb una casa que passen coses, no?
Mm-hmm. Que passen coses.
Que passen coses, sí, sempre passen coses.
Bueno.
Sempre passen coses. La Marialba va néixer a Lleida, també. Uh-huh. Marialba Revés va néixer a Lleida. Aquesta és la primera novel·la, amb Tallaré les trenes, publicada per Pagès l'any 2016.
Uh-huh. Molt bé.
Val? I ara anem amb un autor que es diu Pep Coll, que és molt, molt conegut.
Sí.
Ha escrit moltíssims llibres, o sigui, és un escriptor prolífic, ha escrit moltíssim, novel·la juvenil, novel·la d'adults, algun assaig també. Jo us voldria recomanar un especialment que es diu Dos taüts negres i dos de blancs, que va editar Proa l'any 2014 i que està basat en un fet real. La història comença amb una matança d'una família de masovers al Pallars Jussà l'any 43, la mare, el pare i dos criatures van morir amb aquest assassinat i s'intenta... I aquest crim va quedar com a oblidat. Ningú no va investigar. I ell, el Pep Coll, va començar a estirar una mica dels fils, també, i va fer aquesta novel·la, que és brillant, és meravellosa. Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll. És la reconstrucció d'això, d'un crim real, no?, que va quedar impune, que no es va resoldre mai...
No, ja no et pregunto si acaba bé, perquè...
Bueno, ja va començar malament.
Claro.
Ja va començar malament. A més, et volia dir que l'última obra de teatre que vaig anar a veure al teatre abans de pandèmia va ser Terra de voltors, que és una adaptació de Dos taüts negres i dos de blancs.
Vale, vale. I què tal? La van adaptar bé o què?
Molt bé, bueno. Molt bé. Em va agradar moltíssim, moltíssim. Els actors van fer una feina increïble i el director teatral també.
Molt bé.
I jo us recomano molt que pugeu. A més, Pep Coll és el nostre escriptor de capçalera, també és un usuari molt assidu a la biblioteca pública i a l'espai de la sala local té un espai propi com a autor de capçalera.
Molt bé. Tenim
totes les seves obres.
La sala local, que ens ho ha explicat l'Anabel, sí. Està a la segona planta de la biblioteca, que, per cert, sí. hi podem venir, pujar i accedir tranquil·lament.
I tant. Mira, i a més, una curiositat, tots els llibres que s'han ambientat a Lleida tenen un dibuix d'una poma al llom.
Ah, mira, pues, sí. Així us localitzareu ràpid.
Sí.
Està ple de pomes, la sala local, per
està
cert.
Està ple de pomes, però... sí, sí.
A la segona planta, va, que no... no si no heu entrat mai a la biblioteca, doncs, bueno, no m'enfado, però ja hi podeu anar, eh? L'entrada és gratuïta, no cal ni tenir el carnet de la biblioteca. I si, ara que ho hem explicat, pugeu a dalt a la sala... A la planta 2, busqueu la sala local, i si no sabeu com anar-hi, pregunteu a l'entrar, al mostrador, i us ho diran, i allí teniu tot el producte autòcton, local, tot el que té a veure amb Lleida, s'ha publicat a Lleida... o s'ha escrit des de Lleida, per tant,
sí.
És una bona sala i és una bona iniciativa. En fi, anem fent gran el racó que tenim al llibrerat a la Biblioteca Pública de Lleida, que si te'n vas a la segona planta, fes una passada per la primera planta, perquè l'Anabel ens ha fet un racó de la llibrera, de tot el que va proposant aquí a la ràdio, doncs ho tindreu tot allí en un racó, eh?
Uh-huh.
Avui hem parlat de la Ramona Soler amb el Quaderns, de la Marialba Revés amb el Em tallaré les trenes i del Pep Coll amb el llibre Dos taüts negres i dos de blancs. Tot això ve d'una proposta que ens va fer un oient, el Jesús, que ens deia, escolta, busco novel·les o llibres històrics que tinguin, o que hagin passat, o que tinguin la seva trama principal a Lleida. Doncs mira, aquí en tens tres, però em sembla que no s'acaba aquí la cosa, que Anabel, la setmana vinent, seguim, no?
Sí, havia pensat això, perquè tinc hi ha moltíssims llibres, hi ha moltes propostes, i la setmana que ve també els dedicarem a uns quants més.
Pues vinga, seguirem.
Que falten molts autors.
I ens quedarem curts, però mira, farem dos dies i d'aquí un temps, doncs igual en tornem a fer un altre.
I tant.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Cuida't força, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, bon cap de setmana.
I nosaltres ja senyals horàries amb 30 segons de la una de la tarda. Després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida parlant de cinema, el divendres de cinema amb la Laura González, que evidentment parlarem de premis, parlarem d'Alcarràs, parlarem dels Goya i també de la cartellera, que em sembla que hi ha força estrenes de cara a aquest cap de setmana. I a dos quarts l'Espai Groc, on ja rematem la teva agenda. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després hi tornem.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, ya lo sabes, la guerra ha comenzado y no parece que vaya a haber, de momento, una tregua. Bueno, y los protagonistas de la implosión en el Partido Popular han pasado por Herrera en COPE. Pablo Casado no se pronunció ayer en todo el día, pese al terremoto que se originó con ese cruce de acusaciones desde la sede nacional del PP y de la Comunidad de Madrid. Fue el secretario general, Teodoro García Egea, el que compareció para contestar a Ayuso desde Génova. Pero hoy el presidente popular ha roto su silencio y lo ha hecho en una entrevista con Carlos Herrera, en la que ha negado cualquier tipo de espionaje a la presidenta madrileña y que Moncloa le entregara un dossier precisamente contra ella. Sin desvelar la fuente, sí ha reconocido que al final del verano le llegó una información relacionada con una supuesta comisión recibida por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en un contrato que adjudicó la Comunidad de Madrid por la compra de material sanitario. Y ahí ha lanzado uno de sus dardos, muy afilado, por cierto.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho, que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Casado ha insistido en que no tiene pruebas ni acusaciones contra Ayuso, pero volvía a atacar. Un contrato así, decía, no es ejemplar.
Yo sí, cuando preside el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Y esas explicaciones sobre ese contrato y la comisión de su hermano se las pide en octubre a Ayuso. Explicaciones que asegura nunca le dio la presidenta madrileña, que a partir de ahí, ha dicho, pues empezó a presionar para adelantar el Congreso del PP de Madrid. Bueno, minutos después de esa entrevista a Casado, era la propia Isabel Díaz Ayuso la que respondía también en Herrera en COPE. Ha negado cualquier tipo de irregularidad en el contrato relacionado con su hermano y ha pedido a Pablo Casado y a la dirección de Génova que presenten alguna prueba contra ella.
No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. No puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
Pues Ayuso ha insistido en que no tiene relación con la empresa contratada y no cree además que la comisión que se llevó su hermano como intermediario pues ascienda a la cantidad de la que se habla, esos 280.000 euros. Bueno, pues estas son las versiones que han ofrecido tanto Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso esta mañana en estos micrófonos y que puedes volver a escuchar en cope.es. El último capítulo de un asunto que ha dinamitado al Partido Popular con detectives, investigaciones, contratos polémicos y duras acusaciones de por medio y que vamos a ver cómo acaba, porque en esta guerra cainita solo puede ganar uno. Bueno, pensándolo bien, con el espectáculo que están dando, realmente todos pierden. 1:03 de la tarde, momento de conocer otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Ya ha llegado al puerto de Terranova el barco canadiense que transporta los cuerpos sin vida de dos pescadores recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho. Los tres supervivientes de la tragedia, el patrón Juan Enrique Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ganés Samuel Kessy Cuffy, así como los cadáveres de siete de sus compañeros, son transportados por el pesquero español Playa de Cadomiña 2, que tiene prevista su llegada mañana sábado a esa misma isla de Terranova. También contamos precisamente que el Papa ha enviado un telegrama al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, tras el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. Francisco expresa su condolencia y solidaridad, así como sus oraciones y su cercanía a las familias de los pescadores fallecidos en estos momentos de aflicción. Pilar, la Policía Nacional ha realizado 25 detenciones tras esclarecer más de 400 delitos de daños en ferrocarriles de toda España entre 2020. Se estima que los daños ocasionados en trenes, vagones de ferrocarril o metro ascienden a más de 1,6 millones de euros. En 2019, en una anterior fase de esta misma operación, se detuvo a 103 personas. Y además contamos que desde hoy hasta el domingo se celebran en Málaga las jornadas de Teología de la Caridad, con las que Cáritas Española comienza los actos conmemorativos de los 75 años de su fundación. Con el lema 75 años por los demás, quiere compartir con la sociedad, sus donantes y colaboradores estos años de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La semana europea da paso a la reválida del Real Madrid y el Atlético en la Liga.
Sí, han tenido mala semana los dos en Europa y mañana juegan en la Liga. El Real Madrid recibe al Alavés con el equipo al completo y buscando asentar el liderato. A esta hora tiene que hablar Ancelotti. Y el Atlético de Madrid juega en el Sadar ante Osasuna en una situación complicada, Javi Gómez.
Complicada en cuanto a resultados, complicada en cuanto a sensaciones y complicada también en cuanto a las bajas. Ojo, Munilla, porque a las ya conocidas para el partido ante Osasuna de Bas, Cuña, De Paul, Hermoso y Carrasco se podrían unir dos jugadores más que ayer dieron positivo en antígenos y están pendientes del PCR. A las 4 menos cuarto hablará Simeone, a las 4 y media entrenamiento, saldremos de dudas, pero muchos problemas para el Atlético de Madrid.
Anoche en la Europa League, ida de octavos de final, Barça 1, Nápoles 1, Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Zenit 2, Betis 3 y Leipzig 2, Real Sociedad 2. La vuelta es la semana que viene. En la Copa del Rey de Baloncesto ya tenemos primera semifinal para mañana, Tenerife-Real Madrid. Hoy los otros dos partidos de cuartos, Valencia-Murcia y Barça-Manresa. En tiempo de juego para COPE más. Y la Federación Balear de Fútbol suspende todas sus competiciones de este fin de semana en apoyo a los árbitros y tras los últimos episodios de violencia.
Gracias, Munilla. Ya estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez y ya estás en compañía del migdia de COPE Lleida, just al moment que arribem a la 1 i 7 minuts d'aquest divendres 8 de febrer del 2022, fregant ja els 18 graus i mig a la ciutat de Lleida. 18 graus i mig, 18 de febrer. Sí, sí, torno a repetir, 18 graus i mig en aquesta hora, el 18 de febrer del 2022. Dic en aquesta hora perquè a Lleida, i com sempre ens explica l'Armando Álvarez, les màximes no arriben ara. Arriben cap a les 4 de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, depenent del moment. A l'estiu, per exemple, les màximes arriben molt ara, a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda. Per tant, avui podem arribar als 20, 22 graus, en un mes de febrer, que és una temperatura anòmala, almenys amb aquestes alçades de l'any. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on s'espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars, tot i que al vessant nord del Pirineu quedaran cels ennuvolats amb probables precipitacions febles a últimes hores amb la cota de neu que baixarà fins a 1.000 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes amb unes màximes previstes de 23 graus a la Seu d'Urgell, de 22 a Balaguer i a Lleida, de 21 a Tàrrega i de 17 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable amb intervals de vent de l'oest. Si mirem ara demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu que estarà sobre uns 800 o 1.000 metres. A la resta no es descarten precipitacions febles, sobretot a zones de la meitat nord, tendint a remetre al Pirineu a la tarda, i al final s'obriran clars per l'oest, menys a la Vall d'Aran. Per últim, les màximes baixaran d'una manera molt notable demà, amb valors de 12 graus a la Seu d'Urgell, 11 a Lleida capital, a Tàrrega i a Balaguer i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Perquè fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Recordem que la Guàrdia Urbana ha detingut una persona, un home de 40 anys, per l'incendi que va obligar a desallotjar 30 persones al carrer Sant Ruf de Lleida. Es va declarar de matinada d'ahir, d'abans d'ahir, vaja, i és un immoble en el que hi havia pisos ocupats amb K que no complien condicions d'habitabilitat, per la qual cosa la paeria va reallotjar a 10 veïns. La paeria va reallotjar a 10 veïns ocupes, amb K. Igual estaven empadronats i tot. Però vaja, la tragèdia, perquè al final són persones, això sí que és veritat, hagués pogut ser més, eh? Perquè el foc va ser intencionat a sota la coberta de l'edifici, sembla ser, per una persona de 40 anys, per una revenja d'alguna altra història. Ahir també els Mossos d'Esquadra van haver de denunciar a 30 conductors per incomplir la normativa de transport de mercaderies en un control efectuat a la P2, a Sudanell. En total, es van aturar només 48 vehicles i la majoria de les infraccions detectades estaven relacionades amb la manipulació del tacògraf, com ara per un excés d'hores de conducció i incomplir les hores de descans obligatori. A més, els Mossos també han fet proves d'alcoholèmia a tots els conductors i tots han donat negatiu. A quatre d'ells, a més, se'ls ha fet la prova de detecció de drogues i tres han donat positiu. També s'ha denunciat dos camioners per infraccions de trànsit i s'han immobilitzat tres camions. O sigui, en van parar 48 i 30 van marxar amb una denúncia o més d'una. 30. Són professionals, de la conducció, eh? Comparteixen carretera amb tu i amb mi. Clar, que després passen històries i no sabem per què. El cost té un límit. O sigui, no és un caprici que et diguin que s'han de dormir unes hores, que s'ha de descansar unes hores. És una necessitat. Evidentment, en algun punt s'ha de posar el límit. És a dir, per què 8 hores? Si jo amb 8 hores i mitja vaig bé o una altra persona aguanta 7 i mitja, doncs perquè s'ha de posar en un punt i ja està. Però aproximadament allí és on s'ha comprovat que la gent perd facultats i, per tant, s'ha de parar i s'ha de descansar. El tema de drogues ja no en parlem, perquè jo crec que al segle XXII, al segle XXI, perdó, a l'any 22, ja m'avançava jo un segle, ja ho tenim claríssim. Les drogues no van bé. No, que per conduir no es pot estar drogat ni begut. Afortunadament, del col·lema tots van donar negatiu. Però vaja, després passen coses i diem que són accidents. Ho sento. Per mi, per mi, això és personal. A mi, quan una persona que dona positiu per alcoholèmia té un accident de trànsit, per mi no és un accident. No és un accident. Ens han explicat i ens han dit per activa i per passiva que si veus no condueixis. És igual molt o poc. És igual si per tu controles. Doncs el mateix si vas drogat, el mateix si no vas descansat, etc etc. A tot ho anomenem accidents. Aquests són aquells que són evitables i que jo no catalogaria com accidents. Perquè fem activitats de risc sabent que no s'ha de fer quan condueixis. En fi, canviant de tema, recordem, els Jocs Olímpics. La síndica d'Aran insta a no demonitzar el turisme i demana desvincular aquest sector del projecte dels Jocs Olímpics per al 2030, perquè sí que els vol. Però, en canvi, més de 150 científics alerten que la proposta d'uns Jocs al Pirineu és insostenible a nivell ambiental i econòmic. A més, els investigadors indiquen que no hi ha opcions verdes i veuen inacceptable una candidatura olímpica a tot això amb un projecte que ni s'ha presentat. Vaja, jo no sé si l'acabarem veient, que el 2030 no està tan lluny com sembla. L'ànima, que ja s'ha presentat, ara en parlarem amb la Laura González. Salia amb força de la imaginació en una 26a edició que torna a la presencialitat. De fet, amb una edició híbrida. Podràs veure coses des de casa i d'altres de manera presencial. I amb crònica de coronavirus, doncs dir-te que Lleida ja baixa amb 5 persones ingressades, ens quedem amb 120, que són 25 menys que fa una setmana, 5 menys que ahir, una menys també de crítica, en tenim 9, i que s'han notificat 387 positius i cap mort en les darreres 24 hores, cosa que són molt bones notícies. Va, que fem una pausa ràpida i parlem de cinema.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a dos quarts de dues, i passarem segur, de dos quarts de dues, perquè els divendres ja saps que en aquesta hora arriba la Laura González parlant de cinema, el divendres de cine, i em sembla que avui hem de parlar de moltes coses. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Home, avui doncs tenim sí, notícies avui interessants al voltant del cinema.
Sí, bastantes. Sí, bueno, ahir van donar a conèixer també la programació de l'ànima, que ja l'havien donat a conèixer, però van fer la roda de premsa on explicaven pues, bueno, totes les novetats, convidats, premis i tal.
Ja, ja.
Doncs bé, també hem tingut notícies al llarg d'aquesta setmana, i clar, la setmana passada van ser els Goya, és que clar, molt tema. Avui no podem parlar de plataformes, avui només bueno, de cinc.
Escolta, vale? I al final també parlarem d'estrenes, no?
Sí, perquè ja no ho estrenes.
Sí, muy
ja...
bueno, com anem
ja,
avui.
Ja era hora de que en tinguéssim unes quantes així, bien.
Bueno, Laura González, va, Berlinale, tenint en compte que ens toca de prop, benvingut sigui aquest os d'or a la pel·lícula Alcarràs, eh?
Doncs sí, ha sigut sorprenent per a tothom, especialment per a les comarques de Ponent i per al municipi d'Alcarràs, que va seguir la cerimònia en directe des de lo casino del poble, ¿vale? I bueno, és que la Berlinale, de fet, ha estat fonamentada en la carrera de Carla Simón, que és la directora que s'ha emportat l'os d'or per la pel·lícula d'Alcarràs, no? I bueno, ella va tornar a Berlín amb aquest segon llargmetratge, que el primer va ser Estiu 1993, no sé si la recordeu, ara fa 5 anys, doncs que anava això sobre una adopció d'una nena i tal, fa unes pel·lícules intimistes, una mica biogràfiques i bueno, bastant tot això, explicant una mica històries costumbristes. Mm-hmm. Llavors pues, la pel·lícula d'Alcarràs doncs s'ha tornat a fixar la Carla Simón en el seu univers personal per explicar la història de la família Soler, que després de 80 anys, doncs, conreant la mateixa terra, es reuneixen per dur a terme l'última collita, no? La directora ha dit que, bueno, que es tracta sobre la pertinença a una terra, a un lloc, que és un drama sobre les perpètues tensions generacionals, no? La superació d'antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en els temps de crisi. Bueno, de fet, el repartiment de la pel·lícula doncs, està format per actors no professionals, sí, de la zona de Lleida i de més pagesos, a més, i bueno, i està guai, no?, que se senti l'accent lleidatà,
sí.
El català de Lleida, en un lloc com és Berlín, no?
Però, Laura, tu i jo no ens vam assabentar del càsting, eh? Si no, estaríem allí.
Bueno, jo sí que em vaig assabentar del càsting, però...
I et vas presentar o no?
No, jo no, davant de les càmeres, que va, jo soc més de darrere de les càmeres.
Que no, home, no, bueno, l'estrella haguessis estat, ja t'ho dic.
Sí, clar, sí, doncs bé, que sapigueu que la pel·lícula Alcarràs s'estrenarà oficialment a les sales de cine el proper 28 d'abril, vale? Ja us ho direm també. Bon. Què més hem tingut? Hem tingut el cap de setmana passat, com us deia, doncs els Premis Goya, que es van celebrar al Palau de les Arts de València, van celebrar la 36a edició, perquè tu saps que els Goya neixen al mateix any que jo, no? A l'any 87.
Sí. Vale. O sigui, estaves predestinada, ja ho veig.
Ja veus, no? Doncs bé, la cerimònia doncs, es va obrir amb un número musical, homenatge al cantant valencià per excel·lència, el Nino Bravo, amb la cançó del llibre, però que va servir també com a homenatge per a la recentment difunta actriu Isabel Torres, que va morir a causa d'un càncer i que va interpretar el personatge de Cristina Ortiz, La Veneno, a la sèrie que porta el nom de La Veneno, vamos. Mm-hmm. Què més? Doncs bé...
Escolta, un moment. Tu vas veure o no els Goya?
Cada any veig els Goya.
I què et van semblar? Em van dir que havien estat molt avorrits. O sigui, ràpids avorrits.
Bueno, sin más. Vull dir, vale. Ja està. Sí, sin más. Vull dir, José Sacristán molt sobri, les actuacions musicals, pues, bueno, va estar allí Sabina amb l'Eiva...
Ah, és
sí,
veritat, veus, m'ho va dir l'Andrés Rodríguez que no m'ho perdés i al final m'ho vaig perdre, perquè, a més, jo aquestes cerimònies tan lentes m'acabo dormint i és un problema.
No és l'únic que s'adorme, a ja. Casa dormia i jo aquí intentant comentar amb algú... Bueno, igual.
Què anava a dir? Les guanyadores, alguna que t'hagi sobtat?
Te puc dir la veritat, no l'he vist pràcticament de cine espanyol aquest any.
És veritat, ho vas dir divendres passat i no et va donar temps.
No puc fer la porra perquè no... L'únic que me vaig atrevir a dir és el Goya Internacional que li van donar a Cate Blanchett i el Goya Honorífic que li van donar a José Sacristán, que va estar molt sobri, ja us dic, en el seu discurs. Bien, me va agradar, bueno, la veritat.
El buen patrón és al final la, bueno, l'estrella de la nit, no?
Però l'average tampoc no és la, saps, tampoc és impressionant, no, perquè
Octavia 20, candidatures, sí, Octavia 20.
Claro, i ahí se'n van portar 6. Bueno, bien.
Bueno, es van dur el Goya a la millor pel·lícula, millor director, actor protagonista, guió, muntatge, banda sonora. Vaja, vull dir, el més important d'una pel·lícula, quasi, eh?
Bueno, no sé, no sé què dir-te. Doncs bé, mira, la segona que més premis es van portar va ser Les Leyes de la Frontera. Es van portar la direcció artística, el millor actor revelació per Chechu Salgado, després a maquillatge i perruqueria, a vestuari i a guió adaptat, que són tot com a categories molt tècniques, però que van situar aquesta pel·lícula amb 5 Goyas.
Sí, sí.
Just després del Buen Patrón. I algo tendrà. Les hauré de veure, perquè...
No, ja no, tens deures per estar fent deures un mes, Laura.
Sí, exacte. Doncs bé, després, amb 3 Goyas, va quedar amb Maixabel, que va guanyar, per fi, Blanca Portillo va guanyar un Goya a millor actriu protagonista. Després, què més vam tenir? La millor actriu revelació, també, Marta Cerezuela, i el millor actor secundari per Urko Olazabal. Serà una pel·lícula que, a més, el coprotagonista de Blanca Portillo és Luis Tosar, que també està denominat al, clar, la candidatura dels Goyas. El millor actor estava muy reñida, que se diu, no? O sigui, hi havia grans actors, estava Eduard Fernández per la pel·li de Mediterráneo, estava Luis Tosar per aquesta pel·li de Maixabel, després estava... Ai, no me recordo quin era l'altre, però també un que ja tenia Goyas, vull dir, ara mateix no recordo. Bueno. Però els 4 bons actors, i bueno... Ah, sí, l'altre era Javier Gutiérrez, que també té Goyas, ja.
Com que vivim en un país que som com som, no va estar exempt alguna cosa de polèmica, no?
I alguna polèmica hi va haver, també, perquè, mira, Almodóvar, Madres Paral·leles, amb una pel·lícula que té nominacions als Oscars, pues, des dels Goya va marxar en blanc. En blanc, i amb un gest una mica raro, quan va sortir Kate Blanchett, com que va animar el públic a aixecar-se i aplaudir, va ser com estrany, va haver de fer 2 vegades, i els que estàvem allà mirant la gala van dir, què hace este senyor? Però bueno,
o sigui, Almodóvar. Potser el donava per fet el seu i s'ho va prendre malament?
No crec.
No?
O sigui, al final, tampoc, no sé per què el cine d'Almodóvar no acaba de calar.
Jo ho sento, jo ho vaig dir, jo n'hi he vist poc, però és que les poques que he vist, és que no sé, a veure, jo no dic, sempre dic el mateix, jo no dic que no ho faci bé o malament, simplement a mi no m'agrada, no, és així, no critico, a mi no m'agrada, no m'entra el seu estil i ja està, no és cap crítica.
Bueno, això va a gust. A mi, ja et dic, trobo que Almodóvar potser un director avançat a la seva època sense voler caure en pedanteria, però té una forma d'explicar les històries que és molt particular, la veritat, i això, l'originalitat és una cosa que s'ha de reconèixer. Avui, si no, cada pel·lícula que veus sembla la mateixa pel·lícula. Si la gent no és original explicant la història, doncs no... Per la gràcia, no?, el cine. Bueno. Què més? Vinga, vam tenir també una polèmica amb la pel·lícula de Valentina, que va ser la pel·lícula guardonada amb el Goya a la millor pel·lícula d'animació, perquè es veu que part de l'equip va sortir dient que la directora no era la directora, la Txelo Oureiro, que per cert la tindrem a l'Animac. Va haver-hi polèmica en aquest sentit, no? Després, què més? Va guanyar també el documental de Quien lo impide, sobre la joventut. La millor pel·lícula iberoamericana va ser La cordillera de los sueños, una pel·lícula xilena, que quan teníem la mostra les veiem abans, eh? Això...
Sí, és veritat, és veritat. A mi m'obligava
a veure cinema llatinoamericà, tenir la mostra. Després, de pel·lícula internacional, pues, se'l van portar Otra ronda, que és la pel·lícula aquella danesa, on un grup de 4 professors doncs, es dediquen a anar pet tot el dia, o sigui, amb el puntillo, no?
Si dicem-ho així.
Sí, i bueno, i després, jo què sé, Mediterráneo, per exemple, que és una pel·lícula que està rodada a l'aigua, per dir-ho d'alguna manera, és la de l'Open Arms, doncs va guanyar el millor disseny de producció, la millor fotografia i la millor cançó original,
bueno,
que trobo que direcció de producció i direcció de fotografia doncs eren premis que amb una pel·lícula que està rodada en unes condicions concretes com aquesta, doncs són premis merescuts.
Bueno.
Després, Libertat, se van portar el Goya a la millor direcció novella, Clara Roquet, i a millor actriu secundària per Nora Navas, que la veritat també m'agrada aquesta actriu. Què hi farem?
Bueno, va, anem a les estrenes que canviem radical. Bueno, radicalment de tema no, que el tema és el mateix, però que tenim 9 estrenes avui, eh? O sigui, sí, que poca, bé, poca broma. Espera, que el meu anglès és limitat, però diu marry me.
Sí, perfecte.
Casa't amb mi, diu, no?
Exacte. I és la nova comèdia romàntica de Jennifer López amb Owen Wilson i Maluma. Vale, la trama ens explica com una estrella del pop doncs és abandonada pel seu promès, que és una estrella del rock, moments abans de les seves noces al Madison Square Garden. Ells ho van fer així, en plan espectacular, en directe, un concert, me demanes la malla i tal, no sé què. Vale, però llavors, en aquell moment, surt a les xarxes socials una exclusiva, no?, allí, i és que aquest noi pues, té un lío amb una altra noia. Llavors ella es veu allí damunt de l'escenari amb el vestit de nòvia, tal. Llavors selecciona aleatòriament un home del públic, que venga, és Owen Wilson, i diu, amb tu me caso.
Tu mismo.
És una típica comèdia romàntica, dos personatges superalients que es coneixen i s'enamoren, i bueno, un poco... La crítica no l'ha deixat massa bé, però bueno, al final és una comèdia romàntica. Què vols? Què busques? Això és per ficar-te-la pues, així al sofà, potser, jo, no? Amb totes, una manteta... Això,
sí, però de totes maneres, alguna vegada em preguntaria què caram vol la crítica. Què vol la crítica? Perquè, clar, aquesta no li agrada la crítica, l'altra tampoc, no n'hi agrada... Li agrada poca cosa a la crítica.
La crítica vol criticar. Nosaltres estem una mica de crítics de crítiques, no?
Bueno, escolta, almenys no és una pel·li que durarà més de 2 hores, és lleugera, no t'has de trencar el cap per entendre-la i surts amb un somriure, i ja està.
I ja està. O no, eh?
Bueno, o no, és que, clar, és que jo ja he donat per fet que acabi bé.
Bueno. Doncs bé, què més tindrem? Tindrem Mort en el Nilo, que és la nova adaptació d'un clàssic d'Agatha Christie, perquè Kenneth Branagh es torna a posar darrere les càmeres i en aquest cas també interpretant l'emblemàtic detectiu belga de l'Hercule Poirot. No sé com se... Mai sàpigut pronunciar aquest nom. Hercule Poirot. No sé si recordeu la d'Assassinato en l'Orient Express,
sí,
que era... Pues és de l'estil. Bueno, de fet, és com la continuació, no?
Espero que no la facin com l'altra, de 2 hores i mitja, si pot ser.
Ai, Ricard, bueno, en fi.
Pues és que no pot ser.
Nilo. Vale, en aquesta entrega de les aventures del detectiu, doncs ell està de vacances en un vaixell de vapor amb molt glamour que viatja pel riu Nil, però, pam, hi ha un assassinat, se li acaben les vacances.
Vaja, sí, pobre home.
Doncs sí. Què més tindrem? Vinga, tindrem Coda, Los sonidos del silencio, ¿vale?, que és un remake americà de la pel·lícula francesa La família Belier. No sé si l'heu vist, és un drama familiar sobre la discapacitat auditiva. La Ruby, que és l'únic membre d'una família que té capacitat auditiva, perquè la resta de la família són sords, tant el seu germà com els seus pares, doncs bé, als seus 17 anys doncs, treballa pel matí amb els seus pares i el seu germà abans d'anar a classe, tractant de mantenir a flotació el negoci familiar pesquer, vale, que ells se dediquen a la pesca i, bueno, i està àvida de trobar noves aficions. Llavors decideix provar sort al cor de l'institut, on no solament descobreix una latent passió pel cant, sinó que també té una forta atracció física pel noi amb el qual ha de realitzar un duet. Vale? Llavors, bueno, el professor, a més, és molt entusiasta i veu una cosa especial en aquesta noia i l'anima a que pensi en la possibilitat d'entrar en una escola de música, vale, la qual cosa l'obligaria a prendre una decisió de cara al seu futur, o els seus estudis o la seva família. I està bé la pel·lícula perquè, bueno, al final és una noia que canta molt bé, però, clar, la seva família no la pot escoltar, no?
Ah, és veritat, Déu-n'hi-do, és veritat.
No pot transmetre'ls el que ella sent al cantar, saps? Vull dir, és una pel·lícula bonica, jo crec que serà bonica, tot i que és, ja us dic, és un remake. També podeu veure La família Belier i comparar després.
Això és música de misteri?
No. Això és la banda sonora premiada pel Buen Patrón, que us recomano la seva escolta perquè és boníssima, la veritat. M'ha encantat. O sigui, Celtia Montes, una compositora a tenir molt en compte, eh? I al final el seu discurs també va estar molt bé durant la cerimònia dels Goya, perquè bueno, va dir que abans va ser curiós perquè ella ho ha explicat posteriorment, ella va dedicar el Goya a sa mare dient que jo només volia guanyar un Goya per dir-li a ma mare, mira, ho hem aconseguit, perquè bueno, sa mare havia hagut de treballar molt per pagar-li els estudis de música, i clar, ella va dir, jo he hecho la parte fàcil, que és componer, però tu has hecho la parte difícil, que és impulsar-me a mi, no, a poder fer el que jo somiava en fer, no? Uh-huh. Llavors, bueno, ella també va ser crítica amb el tema dels pressupostos per a pel·lícules i les exigències, perquè clar, si amb un compositor musical li exigiràs igual a John Williams i Hans Zimmer que a Celtia Montes, no? Al final has de fer una música que concordi amb unes imatges i que transmeti alguna cosa, no? L'exigència és la mateixa, però els pressupostos que estem, o que es dediquen a les bandes sonores són 3 o 4 vegades més petits, sí, aquí, sí, sí, a Espanya. Llavors, sí, sí, pues bueno, el discurs per mi va estar bé, o sigui, i d'aquí me'n vaig anar directament a escoltar la banda sonora. No he vist la pel·lícula, però he escoltat la banda sonora i m'ha encantat. Llavors volia ficar-ho una mica en valor, no? Què tenim? Bueno, pues bé, tindrem la pel·lícula de La hija oscura, ¿vale? Que és una adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Elena Ferrante, que està protagonitzada per l'oscaritzada Olivia Colman i per Dakota Johnson, entre d'altres, ¿eh? Perquè també surt Ed Harris per allí i tal, no? La pel·lícula és un thriller psicològic que explica com la Leda està sola durant unes... La Leda és una dona d'uns 50 anys, diria, ¿vale? Està sola durant unes vacances al costat del mar i es veu consumida per una jove mare i la seva filla mentre es observa a la platja. Llavors, intrigada per la seva atractiva relació i per la seva estrident i amenaçadora família, la Leda se sent aclaparada pels seus propis records del terror, la confusió i la intensitat de la maternitat primerenca. Vale, y ahí lo dejo. Bastant misteri. I ja, bueno, com que la Olivia Colman és una superactriu, de fet està en una altra de les pel·lícules que surten a la cartellera. A vegades passa això, no? Un actor surt a les pel·lícules.
Però què vol dir?
Estrenes.
Què vol dir es veu consumida?
Que no pot parar de mirar-les, no pot parar d'observar-les,
vale.
Actuar amb elles. Al final, viatjar sol, pues, a vegades, a nivell sobretot psicològic, s'has d'estar preparat per viatjar sol.
Ja. Bueno, és un thriller psicològic, o sigui, prepareu-vos, sí, a fer anar la matèria gris, vaja.
Sí, clar. Doncs bé, tindrem també una pel·lícula, una coproducció franco-argentina, que es diu Azor, i bueno, explica que el protagonista, el Ivan de Biel, és un banquer privat de Ginebra que viatja a Argentina en plena dictadura per substituir el seu soci, que bueno, ha sigut objecte d'inquietants rumors i que ha desaparegut de la nit al dia. Llavors, aquesta pel·lícula explora una mica, pues, això, no? El paper durant la dictadura militar argentina de les persones que tenien negocis o que les persones, les empreses, bancs, etc, que tenien parts de l'empresa, pues, allí a Argentina, no? Com funcionava el tema i com havien de sotmetre's al règim, no? Una mica. Azor és aquesta pel·lícula. Després que tenim, venga, fica'm la música 4.
Pensava pel començament que era una de... del Jerry Lewis, pot ser? No.
No. Perquè la banda sonora és la banda sonora de la pel·lícula Expiación, Atonement, de fa molts anys, però també va sobre el tema escriure, ¿vale? Es diu Primavera a Beachwood. I és un drama romàntic ambientat a la dècada dels anys 20 del segle passat, ¿vale? Ara fa gairebé 100 anys. Bueno, en concret, se situa el 30 de març de 1924 a Beachwood, Anglaterra. La pel·lícula es basa, a més, en el llibre Mothering Sunday, que es diu El dia de la mare, en anglès se diu Mothering Sunday, ¿vale? De Graham Swift. Després, la trama, doncs, ens explica una història d'amor entre un membre de l'aristocràcia i una criada abans que ell celebri el seu compromís amb una altra noia del seu mateix estatus social, ¿vale? Aquí és on surt també Olivia Colman fent de matrimoni veí. Els matrimonis són l'Olivia Colman i el Colin Firth, que són els veïns de... del noi aristòcrata, que també són aristòcrates, i també els jefes de la criada. Llavors estan allí en el mig d'aquesta història d'amor, no?, d'amants secrets. I el tema d'escriure és perquè bueno, ella és com a que escriu la seva història, el seu affair, no?, una mica. Què més tindrem? Vinga, tenim una de les pel·lícules candidates als Oscars, la millor pel·lícula d'animació, que es diu Flea i arriba des de Dinamarca. La tindreu al Funàtic. Doncs bé, va sobre un refugiat afganès que bueno, accepta contar la seva història personal amb la condició de que no es reveli la seva identitat. Vale? Per a aconseguir aquest propòsit, doncs el director decideix utilitzar l'estil d'animació que no només protegeix el narrador, sinó que potencia la història combinant el temps i la memòria visceral i poètica, i combina l'animació amb footage, amb imatges reals de la guerra a Afganistan. Què et sembla?
Molt bé.
Fli. A veure, no sé.
Va, acabarem amb dos propostes que són del gust de la Laura González, eh?
Bueno.
Claro, no, no sé. Claro, és que llegis aquí la primera. Terror vintage, dic, vale, Laura González.
La passajera, terror vintage, com diu el Ricard, amb efectes especials de Blandy Blue, que per, bueno, que ens agrada el gènere així gore una mica cutre, doncs farà les nostres delícies, la veritat. Carn de Festival de Sitges, la pel·lícula ens situa en una caravana, en un viatge estil BlaBlaCar, ¿vale? Els ocupants d'aquesta furgoneta, que transporta una excursionista ferida, doncs hauran d'evitar asseure's al seu costat durant el trajecte. Llavors, sota una il·luminació al·lucinògena, doncs ens trobarem amb monstres, alienígenes i tot un seguit de personatges i diàlegs inquietants, ¿vale? La passajera.
Monstres, monstres i alienígenes. No, o sigui, és que què ha de sortir d'aquí, la passajera? Bueno,
pues,
va.
Pues babes i coses.
Ja, ja, ja. Ja. I l'altra... I l'altra és el documental, perquè és que la Laura tampoc pot viure sense un documental.
Bueno, mira, el documental es diu Dardara i és un documental intimista que avança a través de les lletres i les reflexions de Gorka Urbizu, compositor, guitarrista i vocalista del grup Berri Charrac, durant un quart de segle i que s'enfronta doncs, al vertigen d'un futur que encara està per escriure.
Que...
Us volia comentar també lo de l'anima que us deia abans.
A veure,
va... 2002, el leitmotiv és la força de la imaginació. El tindreu del 3 al 6 de març i online del 4 al 16. Vale? Aquesta és la 26a edició i, bueno, a veure, hi haurà un premi que per mi és molt sonat, vale? Que és el premi a la Animation Masters, que li donaran al dos cops oscaritzat Phil Tippett, geni nord-americà dels efectes visuals, que recentment doncs, ha acabat el projecte dels seus somnis, que és la pel·lícula Mad God, que és en stop motion, i que es projectarà a l'Animac, i ell se connectarà des del seu estudi a Califòrnia,
ah,
per conversar. Això és només presencial, eh? Apunteu quan surti, ja us diré la data la setmana que ve, que faré una mica especial d'Animac, i així us fico al dia de les cosetes que podreu veure. En total es podran veure 251 pel·lícules, entre 8 llargmetratges, 5 migmetratges i fins o sigui, 238 curtmetratges, o sigui, ahí lo dejo, no? Que seran molt. Hi haurà 7 estrenes mundials, 5 estrenes internacionals i 67 estrenes a Espanya. I, bueno, com us dic, us ho explico exhaustivament la setmana vinent. Tindreu el contingut online per un preu de 15 euros l'abonament i uns 3 o 4 euros per pel·lícula, els que no puguin veure-ho presencial o que estiguin a comarques i no puguin venir o el que sigui. Vale? Així que aquesta 26a edició de l'Anima, doncs, bueno, vol potenciar molt el tema de la presencialitat, però també us farà l'oferta de tenir-ho online.
Jo us vaig dir que els models híbrids ja havien arribat per quedar-se. 15 euros per poder veure els 251 pel·lícules entre curtmetratges, migmetratges i llargmetratges que es presenten a l'Animac des de casa, em sembla un preu, una oferta d'aquelles que és difícil dir, ui, no, és que no he pogut veure res perquè, clar, s'ha de pagar. Escolta, 15 euros per 250 peces, eh? Vull dir que poca broma, no surt ni a cèntims. La història. Ara, si podeu anar presencialment, és el que diem sempre amb la Laura, a casa estem molt còmodes, però la pantalla gran i l'experiència de moure't, sortir de casa i anar al cinema, escolteu, amb mascareta, ben protegits i tota la història, jo crec que també s'ha de fer, d'una manera o altra s'ha d'anar fent.
Bueno, lo del Phil Tippett no us ho perdeu, perquè és el senyor que va fer els primers efectes visuals de Star Wars, va fer els dinosaures de Jurassic Park, vull dir, és un tio potent, important,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, escolta, que estem acabant escoltant una música que jo crec que va ser capçalera de l'espai de cinema alguna temporada o altra, perquè em sona.
Que l'any passat,
imagina't. Ah, l'any passat, ja deia jo que em sonava. Bueno, Laura González, va, anima't. Ves al cine aquest cap de setmana.
Molt bé.
Apa, una abraçada.
Adéu. Agricultor, garantir.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja directes cap a les dues, amb jo no sé quan, 19 o 20 graus ja devem d'estar a la ciutat de Lleida. La veritat és que ja ens hi podem quedar així tota la vida, però això és personal, eh? Hi ha gent que necessita més fred, hi ha gent que necessita més calor, i hi ha gent que necessita més canvis. Això també és veritat, eh? Però escolta, 20-25 graus, jo, per mi, és una temperatura ideal. Ara, si és normal que ho estigui fent un 18 de febrer, doncs això ja et dic que no. Almenys les dades ja ens diuen que no. Vinga, va, Espai Groc, com sempre, ben acompanyats. Amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I veca l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia. No, vale, no, no se t'escolta. I no tens marcat que tens tancat el micròfon, amb la qual és allò de surt i torna a entrar, que normalment funciona. Són aquelles històries tècniques que anem aprenent gràcies a la pandèmia. A veure, Antònia Capdevila.
Hola, què tal?
Ara sí, veus, ara sí.
Sí,
mà de sant, ja està bé que ho diguem des d'aquesta casa, però mà de sant és sortir, tornar a entrar, reiniciar. Sempre acaba funcionant ben això. Va, que després ens quedem sense temps i em sap greu, eh? Puri Terrado, que avui està amb nosaltres també el David Esterri. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, no sé si sent.
Sí, t'escoltem perfectament.
Ah, sí, claro.
Val. Molt bé, bon dia.
Com estàs, David, per cert?
Molt bé, molt bé. M'agafeu aquí en plena feina, amb els meus alumnes que estan aquí fent un silenci sepulcral.
Veus?
Molt agraït. Estem parlant de Bach i ara em volen interrompre.
Per cert, David, ara fent memòria, jo vaig parlar amb tu al principi de la pandèmia que t'havies quedat aïllat, t'havies quedat al Regne Unit.
Sí.
Veus? És que ara jo ja no sé si em fallava la memòria o no em fallava. Dic, no, jo crec que el David Esterri, la pandèmia el va enganxar a, no sé si era Escòcia o Anglaterra, i...
A Glasgow,
veus? Sí. I sé que vaig parlar amb tu i però, clar, sembla estrany, potser farà un any i mig ja, d'allò ja. Déu-n'hi-do.
Aviat farà dos anys,
tens tota la raó.
Més vinent, sí.
Puri Terrado, va, que tenim el David que ha hagut d'aturar la classe.
Sí, no puc estar gaire amb vosaltres.
No, ho sé i t'ho agraeixo que estiguis ara uns minuts. Puri Terrado, David Esterri, estarà a l'Auditori.
Doncs sí, estarà a l'Auditori el dijous a les 8 del vespre i ens interpretaran el Quartet Teixidor juntament amb la Marta Infante, ens interpretaran una obra escrita, mai millor dit, en el seu confinament a Glasgow.
Ah, mira,
i per
veus?
Això l'hem convidat perquè ens expliqués una miqueta de què anava l'obra.
A veure, David, es nota la pandèmia aquí el que vas escriure o no?
Sí, òbviament, clar. De fet, el quartet es titula, porta el títol de Isolation Quartet i també el subtítol de The Dark Days, els dies foscos, no? Perquè realment eren uns dies d'incertidumbre i de foscor i tot, i llavors, bueno, va sortir aquesta obra. També va sortir fruit de l'avorriment, també s'ha dit tot, no? Perquè, clar, en aquell primer confinament no sabíem massa què fer, no? S'acabaven les idees, no? De fer jocs a casa i tot, i al final, doncs, bueno... Doncs vaig planificar aquest quartet, que el vaig escriure d'una forma inusual, de la metodologia a la qual estic acostumat, amb piano a casa, amb programes informàtics i tota la pesca, i clar, no tenia res, tenia una guitarra i un violí de joguina gairebé de la filla, i ho vaig fer d'aquesta manera, amb paper. Costava molt de trobar paper, també, per cert. Un país sense paper pautat, eh?
Bueno, havia molta escassez de molts tipus de paper, però no sé per què, la veritat. Escolta, estarà amb vosaltres la Marta Infante, eh?
Sí, sí, i tant, perquè hi ha una part, l'últim moviment, doncs, que em va resultar un problema, no com acabar. Bueno, el problema de ja fa molts segles, eh? Com acabem, el problema del final.
I, o sigui, guaita tu, jo, David, bueno, doncs, jo pensava que el problema era com començar, no com acabar.
No, començar és fàcil, el que costa és acabar.
Ah, mira.
Sí, sí. I llavors vaig decidir de fer un moviment molt curtet, a mena de pílec, el darrer moviment, el quart, que fos cantat per una mezzo i que contingués un poema. Vaig estar buscant un poema i vaig trobar un poema molt maco en anglès, clar, d'un poeta anglès, que és Bob Timmerland, i que parlava de Fox. Em va agradar moltíssim perquè era el que jo sentia. Hi havia un... Vaig explicar l'altre dia això a l'auditori, quan vam fer la xerrada. Hi havia una guineu, un parell de guineus que venien al matí i tot, allí, perquè estem en una zona així a prop del bosc, i a mi em feia molta gràcia si tirava a vegades menjar i tot. Els veïns me deien, oh, no, això no has de fer, perquè, clar, si no venen els animals aquí, i això. Em va fer molta gràcia el fet de que s'estava comentant que aquí també, doncs, havien vist porcs senglars per la ciutat i tot això, no? Sí. I, bueno, enmig de tot allò vaig veure com una mica d'esperança, de llum, no?, del fet de que la natura s'està tornant a guanyar el terreny que la humanitat li havíem robat durant tots aquests segles, no? Gràcies al confinament, la part positiva és que començàvem a veure animals que eren inusuals, que tenien por i que estaven amagats al bosc, i començàvem a sortir i a tenir-nos a prop. Clar. I això, bueno, jo vaig trobar com un element positiu i vaig trobar aquest poema que parlava justament d'això, del foc, de com la guineu, doncs, tornava a reprendre una mica enmig de tot allò, no? Tornava a guanyar terreny, els carrers, i vaig decidir utilitzar aquest poema. Vaig demanar permís, òbviament, i és com acaba el quartet.
Molt bé. David, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, quants alumnes tens?
Ara poquets.
Poquets?
Ara, en aquest moment, poquets.
Però m'escolten a mi?
Una dotzena, sí, tant.
Sí. Mira, de fons. Escolteu, gràcies per deixar-me al David aquests minuts. Ara ja us deixo que seguiu amb la classe.
El que no volen és fer classe.
No, si teniu un professor que és espectacular. Escolta, David Esterri, celebro sobretot que estiguis bé i que puguis seguir amb la tasca musical des de l'auditori aquest proper dijous. Gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres i animeu-vos a venir al concert perquè és una estrena. I no es veu cada dia una estrena d'un quartet,
Clar.
Immensa Lleida. No és un quartet de Beethoven ni de Mozart, òbviament, però, bueno, és una estrena d'un quartet fet aquí i això, doncs, no es veu cada dia, ni cada any ni cada dècada,
Molt bé.
Sisplau, us agradarà molt.
Que bé que es ven. David...
No, és la veritat.
Que vagi bé. Adéu.
Molt bé. Gràcies.
Adéu.
La veritat és que és una cosa que sí, que l'hem de marcar a l'agenda, Puri.
Sí, jo crec que és molt important, no?, de que puguem tenir personatges com el David a la nostra ciutat.
Però has vist quins alumnes que tenia, tu? Silenci total, eh? Pensava que no s'escoltava, guaita, silenci. No n'hi ha d'aquests alumnes, ja?
Sí que n'hi ha, sí.
Vols dir?
Jo penso que el David és un perfil de mestre o de professor especial, com molt bé has dit. I llavors, doncs, ell enganxa i els dona una cosa especial, diferent, a les classes, als alumnes.
Sí.
Bueno, i els alumnes llavors ho retornen.
Oi tant que sí. Doncs això és dijous a les 8, a la web auditorienricgranados.cat. Podeu comprar les vostres entrades. Esteu sense aforaments màxims, no, ja?
Ara ja estem amb aforaments normals. I dir que aquí també la Marta Infante també cantarà més repertori. A la primera part ella interpretarà Il Tramonto, una obra de Respighi, i després el quartet Teixidor ens interpretaran un quartet de Beethoven.
Molt bé.
Potser, si vols, anant molt de pressa, perquè no vull que passi com l'altre dia que vaig deixar les meves companyes sense temps, parlar de que avui tenim concert, clar, també. Uh-huh. Tenim un concert que és del Quique González, que presenta i estrena el seu disc Sur en el Valle, que és un vent del nord, un vent de Cantàbria, i llavors ell s'hi va inspirar perquè es va establir en una furgoneta durant tota una temporada, el confinament també, per a escriure
i ara ens presenta el fruit de la seva feina.
Això és avui a les 9, eh? Avui a les 9.
Avui a les 9.
I diumenge, sí, la banda municipal a les 7 de la tarda.
Doncs sí, la banda municipal presenten un programa que es diu Aplauso, que va ser aquí programa musical, sí, de la, sí, televisió, no? I bé, a partir d'aquesta idea que els ha inspirat, pues passen per diferents ritmes. Al febrer, normalment, la banda sempre busca fer música diferent a la de banda. Música més moderna, més llatina o de cinema, i aquesta vegada em presenten aquest programa.
Molt bé. Gràcies, Puri.
A vosaltres. Us esperem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
10 minuts i escaig, ens plantarem a les 2 de la tarda. Marxem cap al Caixa Fòrum, Maribel Tos, perquè encara no, però cada vegada més a prop, estan a punt d'arribar els cartells de la vida moderna, que serà l'exposició que tindreu permanent a partir de l'1 de març. Per això en parlarem en el seu moment. Abans de que arribi l'1 de març, seguiu a tota màquina amb les activitats, que, per cert, jo em vaig perdre la d'aquest dimarts. No saps, sí, el greu que em va saber? No vaig poder quadrar l'agenda de cap de les maneres, eh? Les matemàtiques i la salut. Suposo que van, sí, espectacular.
Va anar molt bé. La veritat és que el passat dimarts vam tenir, doncs, l'oportunitat de tenir una vegada més a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida Clara Grima, que és una matemàtica i una gran divulgadora en aquesta disciplina, i que d'alguna manera, doncs, va establir, doncs, un diàleg, doncs, molt intens amb Sandra Ortonoves. I bé, l'activitat, com tu dius, doncs, va anar molt bé. Però aquest dimarts vinent, disculpeu, sí, el dia 22, continuem amb aquest cicle de conferències que porta per títol Paraules de ciència, que es tracta, doncs, d'un encontre entre la ciència i la societat de la mà de científics i científiques, i també, doncs, de periodistes o divulgadors relacionats amb el món de la ciència, no? I dimarts vinent, concretament, doncs, a les 7 de la tarda, tindrem a la biòloga Odile Rodríguez de la Fuente. Ella és biòloga, divulgadora i directora de la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente, de fet és la seva filla, la qual, acompanyat per José Priego, parlaran de la biodiversitat i el futur del planeta, no? En aquesta conferència s'abordarà com era la biodiversitat i els projectes de conservació de fa uns anys, i com són ara, i com abordem el futur, tot el tema, doncs, de la biodiversitat. Es tracta d'un format, doncs, molt àgil, molt, molt fàcil de seguir, doncs, per totes les persones que en la qual, doncs, la ciència hi tenen un interès, doncs, particular. I val a dir que és la tercera sessió d'aquest cicle, que començàvem el passat 8 de febrer, uh-huh, i que hem dut a terme durant 3 dimarts consecutius.
Molt bé. Doncs estava mirant ara l'agenda, de moment ho tinc lliure, després t'envio un missatge, Maribel, però ho tinc lliure, aquesta no me la vull perdre tampoc. Escolta,
estic segura que no et decepcionarà.
Clar que no, sí, ho sé perfectament. Teniu activitat el cap de setmana?
Sí, val a dir que aquest cap de setmana, doncs, tenim un espectacle familiar, però no, si em permets, gairebé no paga la pena de parlar.
Ah, bueno, que està esgotat.
Perquè tenim totes les entrades exaurides.
Vale.
Però sí, de cara, doncs, a dimecres 23 de febrer, a les 7 de la tarda, tindrem un jove creador, que és Aurelien Fromen, és a dir, Aurel. Aquest xicot és un il·lustrador de còmic francès que s'ha estrenat en el món del cinema passant per Cannes, i que va rebre un premi César el 2021 gràcies al millor llargometratge d'animació, que porta per títol Josep. És una oportunitat de conèixer-lo, doncs, molt estretament, perquè estarà amb nosaltres el proper dimecres, vingut expressament de França, i ell ens explicarà, doncs, tota la seva trajectòria artística, des del món, passant des dels seus inicis en el món del còmic, però també, doncs, com va arribar a produir, doncs, aquest llargmetratge, el Josep.
Molt bé. Si teniu més dubtes, vull dir, si heu de comprar les entrades, caixaforum.org/Lleida, i allí aneu sí, directe, o passeu per Blondel, que les podeu comprar per la setmana vinent allí mateix, o per d'aquí un mes. Vull dir que si ja teniu clar en quin heu d'anar, passeu per Blondel directament in situ i les compreu, i si no, caixaforum.org/Lleida, i allí les podeu comprar. Gràcies, Maribel.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Va, que marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, avui parlàvem amb l'Anabel Ramos de novel·la amb la trama lleidatana. I ja m'ha explicat el que dèiem la setmana passada, que teniu una sala local que, vaja, jo crec que és l'enveja d'altres institucions, perquè allí sí que vosaltres teniu coses de casa, coses de Lleida.
Bueno, la veritat és que és una sala que la mimem molt i que és una miqueta la nena mimada de la casa, no? Perquè realment la col·lecció local de cada biblioteca és el que et fa que siguis diferent de d'altres biblioteques. Clar. O sigui, les novetats, les novel·les, els bestsellers, els llibres infantils, moltes vegades coincideixen amb moltes biblioteques, però en canvi el que és de col·lecció local, aquesta cosa més acurada, cada biblioteca tenim la nostra, i gràcies a que cada biblioteca tenim la nostra, podem fer que realment en aquest món tan globalitzat lo local també es pugui trobar.
Sí, sí, totalment d'acord.
I jo, Ricard, si et sembla, abans de seguir, m'agradaria felicitar a la Maribel per la xerrada que van fer ahir a Caixa Fòrum, també per mitjà de l'Anabel. Sé que va ser una xerrada amb el Javier Cercas, que va tindre molt bona acollida, que estava a la sala i que no hi cabia ningú,
sí.
I que va estar molt bé, que va funcionar molt bé, i felicitar-me, perquè realment poder comptar amb escriptors d'aquesta categoria a Lleida val molt la pena.
Molt.
Gràcies, Antònia, per les teves paraules. Efectivament, doncs, així vam tenir en Javier Cercas i va ser tot un èxit. De públic, que ens va acompanyar, que ens va fer confiança, i sobretot el contingut de la sessió i les intervencions del públic, que van ser tan o més interessants que les del propi escriptor.
Uh-huh.
Molt bé.
Antònia, què m'expliques?
Mira, jo t'explico que nosaltres continuem amb l'exposició de Còmic a l'Atac, que és aquesta exposició que tenim del còmic català, quin és el present, el futur i quina és la situació actual del còmic català. Aquesta setmana passada vam tenir una taula redona molt interessant que les persones que no van poder assistir, si volen, la poden recuperar al nostre canal YouTube. I per aquesta setmana que ve tenim una activitat que creiem que també serà molt interessant, que per mitjà d'un còmic, una història gràfica, que es diu Padrines, com fer història gràfica, coneixerem el procés creatiu. Aquest còmic s'ha fet a partir d'un estudi d'una professora d'universitat que va fer un estudi de la maternitat d'una sèrie de a la maternitat a la postguerra. Ella d'això va fer com un documental de padrines que van viure la maternitat quan estaven a la postguerra, i a partir del seu treball hi ha hagut 5 dibuixants que en cada una ha il·lustrat el contingut de cada una d'aquestes padrines. El dimecres es presentarà com a novetat aquí a la biblioteca, i no només serà el fet aquest de presentar la novel·la aquesta gràfica, o inclús ni diem memòria gràfica, sinó que serà sobretot poder parlar amb elles i escoltar-les i veure com ha estat aquest procés creatiu.
Ai, les padrines.
Ai, les padrines.
Escolta, mira, avui seria l'aniversari de la meva, que fa uns mesos que ens va deixar, i avui porto tot el dia recordant-la. I ara, quan has dit padrines, escolta, m'he emocionat i tot. Però és veritat, que les padrines, que ens han d'explicar moltes coses, que hem de passar més temps amb elles, amb elles i amb ells, amb els padrines també.
Bueno, i aquesta època concreta que ella va estudiar, clar, va ser una època, jo crec que devia ser molt dura, devia ser molt difícil, just a la postguerra.
I tant.
Amb pocs medis, amb una situació dura per tothom, perquè hi havia una situació de reconstrucció i la situació que s'estava vivint, i a més en aquell moment ser mare, protegir els fills...
Interessant
de veure què és el que s'explica.
Totes les complicacions d'avui en dia, multiplica-les per 2 o per 3, vaja.
Exacte.
Sí.
A mi m'agradaria, si em permeteu dir una coseta, és que les dones d'aquesta època potser llavors van treure un caràcter molt més fort, tenien les idees molt clares i com havien de lluitar, per tirar endavant.
Totalment
i això és d'admirar.
I sí, dones sí, sí. molt joves, eh? Perquè, bueno, jo el que dèiem ara, portar-ho així al terreny personal, la meva mare explicava, doncs, això, que la seva mare en 20, 21 o 22 o 23 anys, el càrrec que portaven a sobre, o sigui, perquè es feien càrrec de tot, de canalla, de gent gran, de familiars, de tot, eh? I tiraven tot endavant.
No, totalment.
En moments molt complicats.
Per cert, a YouTube, al canal Biblioteca Pública de Lleida, ja trobeu el... Bueno, ja ho va dir l'Antònia, el vídeo de Descobreix l'àrea del còmic. No hi ha l'Antònia allí, però sí. és un bon vídeo, també.
No. No, però a més, és un vídeo curtet i jo us el recomano perquè segurament hi ha facetes del còmic que potser desconeixeu que les tenim a la biblioteca.
Molt bé.
I us convido. I,
amb 30 si segons, 30-30.
30 segons. Demà, el dilluns, a 6:45 de la tarda, tenim una nova tertúlia literària, els 10D, aquesta vegada amb Rafa Melero. Rafa Melero és un mosso d'esquadra que escriu Novel·la Negra i que ens parlarà tant de la seva obra com de les 10 obres que han marcat la seva bibliografia lectora.
Molt bé. La culpa és de la Laura, que se'm lia amb el cinema i allarga... No, l'he de tallar. Si és que l'he de tallar, no sé com fer-ho, però la tallaré. O parlaré menys jo, que també podria ser. Antònia Capdevila, Puri Terrado i Maribel Tos, com sempre, un plaer, que la veritat és que li poseu bona cara els divendres. És la manera de començar bé el cap de setmana. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies.
I nosaltres, que anem a les dues, soc el Ricard Álvarez. Com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. I tornem dilluns a les 12:20 puntuals, com sempre. Aprofita el divendres, que encara queda per consumir de divendres. I el cap de setmana, que costa molt d'arribar. I després passa rapidíssim. I tingues molta cura a la carretera, a la distància, les mascaretes. I dilluns hi tornem a les 12:20 des de Copa Lleida. Fins llavors, una abraçada, salut, adeu.